Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Reprenem el fil del tema de la setmana que avui torna, estrena temporada, dedicat a l'ensenyament a l'inici d'aquest curs 2025-2026. Ara toca tertúlia amb els nostres convidats, una conversa que moderarà la Lourdes des de Domenys Ràdio.
I per això, i per aquells oients que s'hagin incorporat ara, recordem els nostres convidats i convidades. Tenim el Carles Rull, que és director de l'IES al Penedès de Vilafranca. Molt bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Tenim a la Paqui López, directora de Badruna de Sant Sadurní. Molt bon dia, Paqui.
Molt bon dia, Lourdes.
El Nil Saldanya, director de l'escola Sant Pere Molanta. Molt bon dia, Nil.
Bon dia a tothom.
I l'Anna Vidal, directora dels Quatre Dents de Sant Jaume dels Domenys. Molt bon dia.
Bon dia.
Jo m'he quedat amb cosetes que heu anat dient al llarg de la primera mitjoreta, però vaig entrar en matèria preguntant-vos per la calor a les aules. Sé que alguns... ui, ja rieu. Alguns ho teniu millor, altres no tant. Quina és la situació als vostres instituts i escoles? Comencem amb tu, Carles.
Sí, home, doncs aquest setembre, una mica típic perquè està fent més calor de l'habitual, estarà resultant complicat. A les aules fa molta calor. Fa molta calor, els recursos que tenim són uns ventiladors domèstics que ens va enviar el departament fa un parell de cursos, que evidentment no resolen la situació. I de cara, nosaltres ja estem pensant en alternatives d'instal·lar algun sistema que faci suportable, perquè clar, això no anirà a menys en un futur.
Clar. Déu-n'hi-do. Sant Sadurní, com ho porteu, Paqui?
A veure, s'assembla molt, el meu company. Nosaltres ara ja fa un temps que vam instal·lar ventiladors a cada classe i també, sense ser futuròlegs, teníem clar que això va pitjor i el que hem fet és començar a posar, aquest any estrenem plaques solars, ja ens hem posat, no?, les plaques pensant ja en el curs que ve, a veure si podem anar introduint doncs sistemes, bueno, més d'aire condicionat, anar-ho fent per etapes, bueno, anar fent acondicionant, anar posant algunes ombres als patis, amb tendals, bueno, hem anat fent cosetes i anem fent, o sigui, aquesta és la idea, saps?
Uh-huh. Nil?
Doncs estem, bueno, immersos també en solucionar aquest inconvenient molt calorós que tenim a les aules. Ens trobem unes aules que l'escola té uns 15 anys, però el disseny de la ventilació, doncs imaginem que no, en aquell moment no va ser molt contemplat, perquè són finestres en gran part fixes amb una petita part abatible a la part superior, que això impedeix molt la circulació de l'aire. I bueno, hem estat a veure qui ens podia ajudar a solucionar-ho, i al final els únics que hem aconseguit que ens donin suport, i molt agraïts, que és l'Ajuntament d'Olèrdola. Hem fet una prova en una aula posant dos ventiladors de sostre. Sembla que soluciona una mica, almenys hi ha moviment d'aire, i ara doncs seguirem treballant per portar-ho a totes les aules de l'escola, aquests ventiladors de sostre.
Anna.
A veure, fa calor, La veritat és que fa calor. I nosaltres estrenem ventiladors aquest setembre del departament. Ens van enviar 15 ventiladors d'aquests domèstics que no fan gran cosa, la veritat. Però bueno, tenim un ventilador cada classe, però fa calor. I també tenim la sort que a la pista tenim la coberta, no? Que això sí que els nens i nenes, almenys quan surten al pati, doncs tenen l'espai ombrívol que fa aquesta coberta, que és molt important. Però tot i així, doncs, fa calor i aquesta setmana ho estem notant.
Clar, al final hem vingut d'un estiu. No sé, la gent es queixa de que ha fet molta calor. Jo aquest any crec que sóc la rara perquè no he passat gens de calor, però també és veritat perquè he estat molt amb aires condicionats. Però, clar, han estat un mes tancades les escoles i suposo que ha absorbit molt la calor. Ja no parlem de barracons i coses així, no?
Sí, suposo que sí. Depèn també del temps. Hi ha moments que fa més o menys, però ara aquests dies doncs, fa calor i per molt que intentis ventilar obrint finestres o bé amb aquests ventiladors, que la veritat no fan massa, però algú ho deuen fer, doncs continuen veient els nens acalorats i els mestres també.
Sí, curiosament...
És curiós.
Curiosament,
perdona. No,
precisament feies referència als barracons. Doncs en aquests mòduls prefabricats, que en tenim algun al centre, tenen aire condicionat. Són els que estan millor de tot l'institut. Oh.
La Paqui diu que molt bé, no?
Que bé.
Això és com un miracle, ja. Quan et posen l'aire condicionat és miracle, directament, no?
Sí, jo ho veig molt lluny, això.
Déu-n'hi-do. És curiós perquè abans, quan hem anat a sentir les notícies més generalistes i una mica de publicitat, comentàvem amb l'Anna que és curiós que les notícies, els mitjans de comunicació, em sembla que Carles feia referència al principi, hem anat dient que s'han incrementat els professors, els mestres, però cap de vosaltres en teniu cap de nou.
No tenim res extra, per dir-ho així de clar. No ens ha tocat res.
Jo volia afegir que, amb això que també parlàvem abans del descens de la natalitat, no aconseguim ampliar la dotació, però sempre estem patint perquè si aquest descens de la natalitat ens farà el contrari, que veiem en escoles del nostre voltant reduir la dotació de mestres.
Ostres.
O tancament de grups.
Que... Sí, en aquest sentit ho dic.
No sé si voleu comentar alguna cosa al respecte. A veure, el tema de profes està clar que a ningú s'ha arribat.
Sí, jo no poso en dubte que s'hagi incrementat el nombre de dotacions a tota Catalunya, però a mi els números no em surten.
No, i si més no, és curiós que de 4 heu rebut cap professor nou. A mi això em resulta curiós.
Sí. Sí, la veritat és que... però jo el que veig és que els números són els números i no són els alumnes o la diversitat. Els números són els números i ja està. I et toca el que et toca i hi ha una normativa que està molt clara i jo veig que aquí no hi ha excepcions.
I ja està. Tema vetlladors, vetlladores. Jo sé que és una de les antigues reivindicacions que teniu des de les escoles. Heu rebut, n'heu rebut, quines ràtios hi ha perquè tingueu vetlladores? Comencem amb tu, Carles, perquè com que sou tants, i bé que si no us dono pas no en parleu gaire, doncs jo us vaig donar pas.
Home, jo crec que això t'ho explicaran potser millor els directors de centres de primària. En el nostre cas hem tingut vetlladors, però destinats a l'IFE, perquè l'IFE són uns estudis per a alumnats amb alumnat amb discapacitat lleu o moderada, de diferents tipus. Llavors, aquí sí que hem aconseguit en alguna ocasió un vetllador, però pel que és secundària, mai.
Paqui?
Nosaltres, les hores que ens donen de vetlladors, com que sempre són mòbils, és a dir, ballen, depenent, no sé quin criteri, suposo depenent del número... total que tinguis, no?, d'alumnes amb necessitats i si et marxen o entren o no, però al contrari, nosaltres aquest any ens les han reduïdes, o sigui que encara una miqueta pitjor, una miqueta més difícil encara, no? I després, clar, que ens faltarien, ostres, algun tipus de vetlladors a vegades molt més especialitzats, no?, que també sents titulars, no?, de que pel que es veu existeixen, no?, però que mai t'arriben, no?, que són vetlladors més d'infermeria, no?, tenim casos d'alumnes amb realment moltes dificultats que necessitarien un altre tipus d'acompanyament, però aquestes es veu que, no ho sé, es deuen repartir a altres llocs també, no? A nosaltres se'ns han reduït aquest any.
Nil?
Nosaltres hem guanyat una hora aquest curs, però cursos anteriors també és variable quan dius, bueno, els alumnes que tenim diagnosticats amb necessitats són els mateixos, que per això, com deia ara, no sabem ben bé el criteri. El més graciós és que ens donen unes hores per l'horari lectiu i després donen unes hores per horari de menjador. Aquest any ens han donat 4 hores d'horari de menjador, quan el menjador ocupa un espai de 12 hores i mitja. Llavors, clar, la dificultat suposa trobar algú que vulgui venir 4 dies una hora o dos dies, dues hores, i després què passa amb tota la resta d'hores. Bueno, és una, sí, com bé deies, és una de l'augment aquest d'hores de vetlló, perquè a més és això, que tenim més d'un cas que necessiten un a un, que, bueno, ho parlem així dins l'escola, de dir un mestre per aquell alumne. Llavors, si en tens 3 o 4 i només tens 16 hores a repartir, al final cada alumne se'n beneficia 5 hores, o és, i algun li dius, bueno, tu, com que ja et vas apanyant, a tu no te'n posem.
Que és una mica puzzle, això.
Sí, sí, és seure amb els quants mestres i veure com els poquets recursos que tenim, sí, sí. Veure com els distribueixes de la manera més coherent.
Déu-n'hi-do. Anna?
Sí, estic totalment d'acord amb el que diuen. Això de, de les vetlladores en concret crec que és, és més complexa que tot l'inici de curs. Poder-te organitzar i jo tot just demà tinc reunió amb els mestres que tenen alumnes que tenen el dret de ser atesos per vetlladors, perquè, clar, a més, això ho sap el mestre, que té un alumne amb vetlladora o dos, i a més ho sap la família, que també tenen aquest servei, no? I llavors, doncs, clar, aquí tothom sap que té, hi ha l'atenció, però que ningú no sap les poques hores que tenim i entre quants nens ho hem de repartir. No? I llavors nosaltres ara demà ens trobem tots els mestres que tenim alumnes i llavors mirarem a veure de quina manera doncs, podem fer això, aquest trencaclosques, perquè puguin ser atesos, pues, un mínim d'hores.
Però clar, per altra banda, ens omplim la boca de la inclusió, no?
Sí, això és un tema complicat. És un tema
no
molt
complicat.
No sé
qui complicat. Ha rigut, però era el Nil o el Carles.
Jo. Però bueno, vale. Imagino que qualsevol podria sí. Riure, perquè... El problema amb la inclusió, com en tantes altres coses en l'àmbit educatiu, és que sobre el paper tot queda molt bé, tot és molt maco, el paper tot ho aguanta, però si anem aprovant lleis, recursos i resolucions i mesures i ordres, però de darrere no hi ha els recursos que han de permetre acomplir aquesta, tot això que escrivim, aleshores tot queda en, doncs això, en paper mullat, en desplegaments infinits que mai aconsegueixen. Aleshores, doncs al final sempre anem a parar una miqueta el mateix, no? Que és els recursos. Sí que podem aprovar lleis i tenir tots molt bones intencions, però seguim tenint uns pressupostos dedicats a educació molt per sota del que seria necessari.
I al final, si em permets, també jo crec que hi esteu d'acord segur, que el que va parar és a la bona fe dels docents, no? Que al final tenim per sort uns professionals, no? A les nostres escoles meravellosos, no? Que fan una feinada excepcional i que al final surt d'això, no? De que ens organitzem, com dèieu vosaltres, no? El trencaclosques aquest, doncs vinga, va, encaixar les màximes hores, optimitzar, va, ajuntarem aquest amb aquest, a veure si, no? Guanyem una hora per aquí, una hora per allà, i de voluntat, 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 no? Mm. No sé si esteu d'acord, però al final
sí,
tirem
sí,
de que per sort sí, sí. Som tant... El que ens estimem són els nens i el que volem és que ells estiguin el millor possible, no? Per tant, bueno, ho traiem d'allà on no n'hi ha, no?
Sí, és que al final exacte. Jo crec que el que sosté el sistema és el capital, el sistema educatiu se sosté pel capital
exacte.
Humà, perquè són tota aquesta dedicació extraordinària dels professionals
exacte.
Que hi treballen.
Mm-hmm. Mm-hmm. Exacte. Jo el que penso és que el tema de la inclusió és una paraula molt important i que des del departament s'haurien d'agafar de veritat en sèrio. No es pot parlar de la paraula inclusió a qualsevol preu. Vull dir, incloure uns nens a l'escola, no sé, pel simple fet de dir, per exemple, té vetlladora, d'acord, té vetlladora, però quantes hores de vetlladora té? És que de les 25 que està, té una hora de vetlladora? No. Aquest nen que li diem inclusió, que té una sèrie de necessitats, s'ha de conèixer, l'han de veure, s'ha de veure quines necessitats té, com es pot ajudar, quins recursos necessita. No, inclusió, tots dins el sac i ja està. No. Aquí falta molta mirada des de dalt, moltíssima, jo penso.
Sí, sembla que pel simple fet de que vagin a l'escola ordinària i puguin compartir passadís i pati, i ja s'està fent la inclusió a ulls del departament. Que volia afegir, no sé, suposo, potser ells també... Estem citats aquest dijous pels Serveis Territorials Penedès, al Vendrell, a veure, un plenari d'inclusió, quan bueno, genera una mica una certa expectativa, a veure què diran. Després veurem com sortim d'aquest plenari.
Sí.
Déu-n'hi-do, això heu fet una primícia, eh? Aquí hi ha una exclusiva.
És la veritat.
Ja que veig que us esteu soltant i que comenceu a xerrar, no com al principi, us vaig anar directe. La majoria porteu molts anys. I jo no sé si la percepció que teniu és que cada cop que hi ha un canvi de govern, i m'és igual el color polític, va en detriment vostre. A veure qui es mulla primer. Va, Carles,
bueno, jo, mira,
tu?
Jo poso... si el Nil s'hi atreveix...
No, Nil, llença't, cap problema.
No, jo al final també... Ara no sé quina companya ho ha dit al principi, no?, de que et trobes una mica buscant l'orientació pròpia dins del centre de cap on hem d'anar, independentment ja al final de què passi del color polític. Vull dir, nosaltres estem a la realitat, allà, amb les famílies, amb els alumnes, i estem buscant constantment la millor manera de que puguin aprendre i al final sota el nostre criteri, perquè els currículums que estan fent també, que després ens intenten explicar i tot, són molt oberts. Llavors al final és de l'experiència del claustre, de l'experiència de tots els docents, i anar fent, a vegades sí, diguem-ho així, proves, de provem aquest curs de fer això, intentar també tornar a coses del passat que ja funcionaven i després va haver un moment que semblava que res del passat era vàlid, sí. Doncs tornar-hi. I bueno, anar buscant internament cap a on hem de tirar per millorar tots aquests. Al final, també ho parlava el Carles abans, amb el programa, les dificultats de la comprensió lectora, de la lectura. Nosaltres també estem en el mateix programa que ell deia, Salta. Trobem els alumnes a primer de primària amb unes dificultats brutals per llegir. Doncs nosaltres, bueno, fem internament tot el millor que podem, sense, al final, les directrius que ens donen són molt ambigües.
Sí, jo quan has comentat això, independentment del color polític, una miqueta, jo ho resumiria en una sensació de solitud immensa, de que cada centre, tot i que darrere se suposa que hi ha tot un sistema, al final tens aquesta sensació de que l'equip humà del centre ha de tirar endavant, i moltes vegades aquesta sensació de que a dalt, això el que deia abans, no? Van aprovant lleis, van fent discursos... Però a l'hora de la veritat, els que estem en primera línia som els que resolem la situació amb una escassetat de recursos, a vegades aclaparadora, i una certa sensació de desemparament.
Paqui?
Jo, mira, el que penso és que justament la veterania dels que ja fa molts anys que voltem ens fa ser una miqueta, com deia el Nil, mira, poc i bo, saps? És a dir, aclarim-nos, el nostre projecte educatiu va per endavant i creiem fermament, el fem entre tots, les nostres línies clares, bàsiques, aquestes són inamovibles, ens és igual el color polític, estem al marge, i tirem d'aquest bàsic. O sigui, al final és sentit comú, penso jo, no? Aplicar el criteri de realitat, això és el que tenim, i ja està, i això és el que volem, no? I ser molt clars. Sí que és veritat que, com a, quan topes amb decisions o amb històries, no? Que sí que des del departament doncs, veus que hi ha certs girs o canvis o el que sigui, no? I tu no hi estàs d'acord, doncs home, te'n pipa una miqueta, no? Perquè també has d'assumir coses que igual no t'agraden tant, no? O a vegades veure... Jo abans escoltava, no? Sobretot el company de l'institut, no? De l'Alt Penedès, que dèieu... el problema que teniu amb els nomenaments, no? I que us arriben a última hora i tal, jo quan ho sento és que, bueno, em fa molta vergonya. Penso que és una falta de respecte molt gran per la feina de la docència, per la feina de les escoles que fem. No, penso, eh? O sigui, aquí sí que m'enfado, saps? Perquè ni que no sigui el meu cas concret a l'escola, però penso que a vegades es pensa molt poc amb la gent que estem a les escoles i que ens deixem la pell, no? I després el que tirem molt com a veterania, sincerament, també és dels nostres municipis, que també penso que almenys en els petits ens ajuden molt. Nosaltres col·laborem molt amb l'Ajuntament, amb projectes i amb cosetes que demanem. I bueno, estem alineats i al final doncs mira, no? Anem fent una miqueta el nostre model d'escola. No? Uh-huh.
Anna.
Sí, tot el que hem dit, estic totalment d'acord. Jo és que el color ja hi ha, no sé, ja ni qui hi ha de color. Jo vaig fent a la meva escola i jo tinc clar, això que diem la veterania, jo tinc clar el que s'ha de fer perquè els nens vagin aprenent i el que anem fent és això. L'únic que doncs, esperes, doncs això, recursos, no? Respostes, ajuda en determinats moments i ja està, no? Jo, val a dir que jo he de dir que nosaltres hem fet un canvi del tarragonès al Penedès, al Baix Penedès, val? I ara ja som totalment del Penedès, però hem fet, durant un temps hem estat de canvi entre Tarragona, saps, i el Penedès. I sí que és veritat que va haver algun moment que quasi no sabíem ni a qui havíem d'enviar els correus. No obstant, ara, al Penedès, que ja fa com ara un curs que hi som, estem millor. Mal, o sigui que ho havíem passat bastant, bastant malament, però ara estem millor en aquest sentit de que tenim una miqueta més clar a qui ens hem de dirigir, que això va ser una temporada que no vam passar massa bé perquè estàvem a cavall entre dos províncies.
Clar, al final, clar, nosaltres som, parlo de Sant Jaume, som camp de Tarragona.
Sí, però ara estem al Penedès.
I això facilita més la feina.
Bueno, ara que ho tenim clar, però el canvi ha sigut una miqueta en renou, la veritat. Però ara ja ho tenim clar i ja està.
El canvi sí. També hi ha sigut per part nostra, perquè nosaltres també érem de Barcelona, sí. Comarques.
Ah, val.
Llavors, el servei territorial Penedès s'ha creat nou.
Sí.
I aquesta, bueno, això de no saber-te qui dirigir i tot, jo crec que hi hem passat bastant tots. Perquè, bueno, es veu que ells també diuen a serveis territorials Penedès que els hi falta personal, també, allà.
Sí, encara, sí.
És a dir, faltant personal a l'escola, es falta a serveis territorials.
Sí. Ara sembla que ja arrenca, però també ha sigut una mica complicat tot.
Clar, perquè al final, si no recordo malament, fa 2 anys i mig que es va inaugurar serveis territorials d'aquí del Penedès.
Sí, no ho sé.
Més
quan,
o menys,
més
no?
O menys, sí.
Aproximadament. Ens queden 3 minuts. Jo no sé si voleu fer algun apunt d'algun tema que m'hagi oblidat de preguntar-vos.
No, hem parlat de tot.
Tots a la vegada no cal, eh?
No, jo més, sí, molt ràpid, fes esment el que deia abans, la dificultat que tenim per trobar professorat, que potser com a societat ens hauríem de plantejar què ha passat perquè molta gent no vulgui treballar-hi. Què està passant?
Ui,
va començar per l'FP.
Per programa,
no, jo deixo la pregunta a l'aire. Sí, dona per una tesi doctoral. Però sí que deixar-ho a l'aire perquè va començar per FP, però és que també hi ha especialitats, diguem, més accessibles, on també costa trobar gent, i és perquè la gent no vol treballar en educació. Llavors ens hauríem de preguntar què està passant i quin és la imatge de la professió docent i allò que es deia abans, no? que els professors vivim molt bé, doncs què ha passat que potser ja no vivim tan bé, no? Llavors, a nivell social crec que és una qüestió que ens hauríem de plantejar i que el Departament d'Educació s'hauria de plantejar molt seriosament.
Em deixes ficar cullerada i us ho pregunto així, directe. Manca de respecte?
A primària, no. A secundària ja... No.
Però a vegades no. Potser manca de respecte social, no? No tant a famílies, sí. Això, sinó social, sí. Que a vegades amb el tema de les vacances, no? Que és com que no pots dir res perquè tens més vacances que els altres sectors, no? I això va per davant. I, bueno, jo sí que a vegades magisteri, que és la part de primària, no? Que no és tan específic com secundària o universitat, doncs era una sortida per molta gent, doncs vaig a fer magisteri. Que, a més, sortint de la carrera et dona una estabilitat o un sou que potser amb gent amb 22, 24 anys en altres sectors no pot somiar aquell sou. Però aquell sou es queda allà gairebé, perquè els increments són molt pocs, només per antiguitat. Si fas més d'un càrrec, només te'n paguen un. Vull dir, hi ha molt poca motivació. Llavors et trobes amb una edat que tens més despeses i el teu sou ha quedat molt, molt desfassat comparat amb altres sectors, també.
Ho deixem aquí, Nil. Disculpa, però se'ns ha esgotat el temps. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Carla Rull, Paqui López, Nil Saldanya i Anna Vidal, gràcies per la feina que feu i per acompanyar-nos aquí al Penedès en Xarxa.
Gràcies a vosaltres.
Adéu, bon gràcies dia. I molt bon curs.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Quan són 2:15 del matí, us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en Xarxa per començar explicant-vos que la Generalitat obre 300 places per bombers voluntaris, amb 5 d'elles destinades a Sant Jaume dels Domenys. Els requisits inclouen ser major d'edat, no superar la jubilació forçosa i residir a menys de 30 minuts del parc de bombers escollit. La Generalitat ha anunciat una nova convocatòria per l'acreditació parcial d'aquestes 300 places de bombers voluntaris i voluntàries, destinada a reforçar el servei públic d'emergències dels municipis. Entre les localitats beneficiades, Sant Jaume dels Domenys disposarà de 5 places, una oportunitat perquè les persones amb vocació comunitària s'integrin a un col·lectiu compromès amb la seguretat i el benestar del territori. Els requisits inclouen ser major d'edat, no superar la jubilació forçosa i residir a menys de 30 minuts del parc de bombers. A més, es demana bona salut, capacitat física, compromís amb els principis institucionals i una disponibilitat mínima de 650 hores anuals per participar en emergències, pràctiques i reunions. I d'altra banda, Sant Sadurní participa en la nova prova pilot de la Diputació de Barcelona per habilitar un canal d'atenció sobre consum per videotrucada. Sant Sadurní està participant en aquesta prova pilot de la Diputació per implementar un canal d'atenció sobre consum mitjançant videotrucada juntament amb els municipis penedesencs de Gelida, Sant Martí Sarroca i Santa Margarida dels Monjos, i dins d'un grup pilot de 25 localitats de Catalunya que s'estan provant en aquest servei i que s'estendrà de forma progressiva a les 224 localitats de la xarxa local de consum que no disposen d'oficina municipal pròpia i que actualment reben cobertura a través de les unitats mòbils d'informació al consumidor i la bústia del consum. El nou canal permetrà oferir un servei més proper, personalitzat i eficient, i és un pas endavant en l'accessibilitat als tràmits digitals. La persona que vulgui accedir al servei s'ha d'adreçar a l'Ajuntament, al seu Ajuntament, i sol·licitar una cita. Els tècnics municipals gestionaran la petició a través d'una pàgina de reserves. I s'està preparant la 23a edició de l'Eco Sant Cugat els dies 27 i 28 de setembre. El cap de setmana de la setmana vinent se celebrarà doncs aquesta 23a edició de l'Eco Sant Cugat, la Fira Mediambiental del Penedès. Tot i això, els actes començaran uns dies abans. El dijous dia 23, a la tarda, es farà una xerrada sobre el nou sistema de recollida de residus. I el dijous 25... tindrà lloc la conferència... Perdoneu, el dimarts era el 23, el dijous és el 25, tindrà lloc la conferència Més enllà de la regla, com afecten els productes menstruals a la salut, una oportunitat per reflexionar i compartir coneixements al voltant d'aquest tema. El diumenge serà, com sempre, la jornada amb més activitats. Hi haurà la tradicional caminada i la bicicletada, xerrades i tallers per totes les edats, jocs infantils amb inflables, un tast de productes artesanals de proximitat i l'espai per gaudir de vins, caves i cervesa amb música en viu, a més també de la fira amb els estands i els expositors. Enguany la fira tancarà a les 3 de la tarda i no hi haurà activitats diumenge a la tarda. I la xarxa de Vilafranca presenta una temporada plena de propostes de qualitat en una festa oberta a tothom i celebrada aquest diumenge al Parc Tívoli. La xarxa de Vilafranca presentava aquesta nova temporada d'espectacles familiars. La programació un cop més busca la qualitat de les propostes i la diversitat de gèneres. El primer semestre comença a l'octubre i acabarà a l'abril, en funció el primer diumenge hàbil de cada mes a les 12 del migdia al Teatre Carolet. El primer espectacle serà Jordi Quimera Live el dia 5 d'octubre, La nena dels pardals, del Teatre El Detall, actuarà el dia 9 de novembre, Elmer, l'elefant multicolor, de Totadis Produccions, el dia 14 de desembre, Hansel i Gretel, tot esperant el tren, de Sim Salabim, el dia 1 de febrer, Hotel Bucarest, de la companyia Total Circ, el del dia 1 de març, i La llegenda de Sant Jordi, de la companyia Magatzem d'Arts, actuarà el 12 d'abril. La tresorera de la xarxa, Eva Calvo, destacava que la programació que plantegen sol tenir molt d'èxit de públic, però també feia una crida a la implicació de les famílies per donar continuïtat a aquest projecte. La temporada, en aquest cas, compta enguany amb un calendari elaborat per l'il·lustradora Anna Montgai perquè les famílies tinguin més a mà les dates dels 6 espectacles. La festa de presentació va comptar amb l'espectacle Balam Bambú de la companyia Pentina el Gat.
Penedès en xarxa.
Després de dedicar el tema de la setmana a l'inici de curs escolar, seguim parlant d'ensenyament i ho fem de la mà de la secció El Pupitre. amb la Carme Ortoll, que s'estrena aquesta temporada. Marxem de nou fins a Canal 20, on ens espera amb el Raimon de Cara.
Així és, ens torna a acompanyar un plaer tornar a tenir aquesta temporada a la mestra de mestres, Carme Ortoll. Carme, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Contenta de ser aquí.
Una nova temporada amb el Pupitre. I aquest mes de setembre, el Pupitre, de què anirà? De què anem?
Mira, avui, aquest mes de setembre, començament de curs, al Pupitre parlarem d'avaluació. Perquè, com ens deia en Robert Steig, un pedagog investigador educatiu, allò que no s'avalua tendeix a ser ignorat. L'avaluació sembla que no és una cosa, només és una cosa dels centres escolars, però realment l'avaluació és bo de fer-la sempre en tot allò que fem a la vida. De fet, és un procés sistemàtic de recollida i d'anàlisi d'informació sobre allò que fem, i en el cas de l'escola, dels aprenentatges de cada infant i cada jove va adquirint, amb l'objectiu i amb la finalitat última de poder prendre decisions pedagògiques que els ajudin, sobretot, a avançar i aprendre més i millor. Fixa't, l'avaluació és una eina clau per millorar l'aprenentatge, perquè el més important que ens aporta no és dir a una persona o un estudiant allò que fa malament, sinó ajudar-lo a veure com pot millorar allò que no fa prou bé.
I com podríem resumir, és una bona definició aquesta darrera, de les finalitats reals de l'avaluació?
Mira, els objectius i les finalitats, tant en un context educatiu com mèdic, com laboral, etc., és recollir dades sobre allò que es fa per tal d'analitzar-les amb cura, interpretar-les i poder prendre decisions per millorar tant els processos com els resultats. Aquesta és la funció més important que ens encomana l'avaluar.
Els centres educatius, quan parlen d'avaluació, de quin tipus d'avaluació parla i per què serveix cadascuna d'aquestes avaluacions diferents?
Els centres educatius, bàsicament, parlem d'avaluació diagnòstica, d'avaluació formativa i d'avaluació sumativa o final, que en dèiem. Sobretot, abans de fer-se cadascuna d'elles, és necessari definir bé els objectius d'aprenentatge que es volen avaluar. I un cop definits, triar bé els instruments que utilitzarem per fer-ho, el més eficient i el més just possible per a tothom. Mira, l'avaluació diagnòstica és un procés sistemàtic que ens ajuda a saber l'estat d'aprenentatge de cada criatura, quins tipus de coneixements, d'habilitats, idees prèvies, idees anteriors sap i té interioritzades sobre un tema. També va bé per saber si tenen aprenentatges equivocats o erronis, per tal de poder-los corregir. I, a més, aquesta avaluació diagnòstica o inicial ens ajuda també a prendre decisions més encertades per millorar l'acompanyament en el seu procés educatiu. També ens ajudarà, tant a ells com a nosaltres, a relacionar millor tot allò que ja sabem amb el que aprendran de nou. Ens facilita saber i acostar-nos també a les preferències dels nois i noies, també molt important, els seus gustos, els seus interessos, i també per la motivació, per poder fer noves propostes d'aprenentatge.
L'altra és l'avaluació formativa.
Sí, com ens deia ja fa molts anys la mestra Rosa Sensat, l'avaluació formativa no és una eina més, és una actitud davant l'aprenentatge. L'avaluació formativa també es coneix com a l'avaluació per aprendre. Plantejada d'aquesta manera, ens diu Jones, que no causa ansietat innecessària a l'alumnat ni al professorat. Amb aquesta avaluació es crea una nova manera de pensar i una nova cultura d'aula i de centre. Tots sabem que la por i l'ansietat no són gens útils per l'aprenentatge. Totes les proves que es fan a l'aula poden estar enfocades de forma formativa. I llavors les lliçons apreses es conceben més com a converses on flueixen els aprenentatges de forma natural i continuada, que no pas com a proves on s'ha de demostrar el que sap en un sol paper.
I què hem d'entendre com a avaluació final?
Mira, l'avaluació sumativa o final, que es diu així perquè es realitza al final d'un període, d'un tema, d'una unitat d'aprenentatge, es fa per saber si allò que s'ha treballat i compartit realment durant tot un període, l'estudiant ho ha après i ho té ben adquirit. Aquest tipus d'avaluació a vegades es fan proves, però moltes altres vegades també es porta a terme amb un projecte, una presentació, un treball de cloenda. Moltes vegades amb una explicació oral del nen o de la nena n'hi ha prou per fer aquest tipus d'avaluació. I això, juntament amb les altres avaluacions que s'han fet durant el procés, ens ajuda a determinar si aquelles criatures estan preparades per promocionar cap a un altre nivell o un altre tema. I també ens ajuda a saber si necessiten algun ajustament o modificació per als futurs processos d'aprenentatge.
I com creus que en educació hauria de ser una avaluació que fos realment efectiva?
Mira, la Carme Amorós, una gran mestra i amiga, diu: l'avaluació hauria de ser com una brújula, mai com un veredicte. Hauria de ser contínua, global, participativa i orientadora. Ha de mesurar d'una manera vàlida allò que es proposa d'avaluar i no altres aspectes que es troben pel camí. Ha de ser fiable i els seus resultats han de ser consistents i repetibles en diferents contextos i moments. Ha de ser objectiva i justa, sobretot justa. Ha d'evitar els biaixos i tractar de manera equitativa a tot l'alumnat. Ha de ser també participativa i ha d'implicar directament aquest alumnat. I ha de ser transparent en els criteris i instruments, que siguin clars, coneguts, ben explicats i, sobretot, sobretot, compartits amb l'alumnat des del principi. I com que sabem que cada criatura és un món, també ha de ser adaptada. Ha de tenir en compte tothom i, per tant, permetre mostrar l'aprenentatge des de diferents formes de comunicar-se i d'expressar-se.
Des de fora hem d'entendre que hi ha diferències en com s'avaluava fa uns anys i com s'avalua actualment a l'escola. És així? Com ha evolucionat l'avaluació?
Sí que n'hi ha. Sí, molts. Igual com les maneres d'ensenyar i aprendre, l'avaluació també ha canviat molt. Abans, fa poques dècades, hi havia més aquella mirada de l'avaluació de control i de càstig que generava compassió i malestar, tant per la manera com es feia algunes vegades, com per la nota que es posava, i provocava patiment, per sort, per algunes criatures només, per altres no. Actualment, això ha canviat. Ha canviat tant en les eines com en l'enfocament i la filosofia avaluativa. Ha canviat l'enfocament i la didàctica de com fer-ho. Per mi és el que ha de ser, que té com a finalitat que allò que et proposes avaluar sigui realment una eina útil per l'estudiant i que sigui des d'una millora que acompanya el procés i que l'orienta, que el retroalimenta significativament i que, més i més, impulsa els aprenentatges perquè aquest noi i aquesta noia puguin continuar aprenent. Fixa't, fa només 20 o 30 anys, la finalitat de l'avaluació era posar una nota que ens mostrés fins allà on havia après sobre un tema determinat. Actualment, en canvi, és saber què han après d'aquell tema per millorar l'aprenentatge en tot allò que es pugui i fer un seguiment del procés per tal d'ajudar a avançar a cada estudiant de manera particular i, sobretot, personalitzada. M'agrada molt escoltar i aprendre de la Neus Sant Martí quan explica el que és i com entenem l'avaluació i els processos d'aprenentatge. En una formació per a mestres ens explicava bé que abans tenien en compte el que feien, o sigui, les activitats. Les revisàvem, després les fèiem, les proves, els mestres les preníem a casa, les corregíem, i quan les retornàvem a l'alumne, ell havia de revisar i veure que li havíem avaluat i com ho havia fet. Aquí el que era important era l'examen, el control, la prova, fins allà on ell sabia. En canvi, a partir dels anys 70-80 aproximadament, estudis van demostrar que l'alumnat ja partia de coneixements prèvics, que l'alumne ja tenia sabers, i això va ser un canvi significatiu en l'aprenentatge com en l'avaluació. I a més, es va pensar que el que aprenien havia de ser significatiu i funcional, sigui que allò s'havia après o sabessin aplicar, o sigui, que allò que s'havia après ho sabessin aplicar en altres ocasions de la vida.
I com es treballa en els centres educatius per avançar en aquest tipus d'aprenentatges i avaluacions?
Mira, normalment en els centres educatius es treballa per anar avançant des de qüestions més simples a les més complexes i de les més concretes a les més abstractes. Això seria en general. Partint, sobretot, d'allò que saben i així ajudant a fer créixer els aprenentatges i els continguts, les habilitats, els valors i els sabers de cada infant i de cada jove. les activitats que fan a les aules, en els projectes, en els racons, en els ambients, en els tallers o en altres situacions d'aprenentatge, han de tenir aquestes característiques i facilitar que tot l'alumnat pugui respondre o trobar respostes a preguntes que es plantegen a les aules, respectant que cadascú evolucioni a la seva manera, això sempre amb rimbes i capacitats ben diferents, i així treballant, anar contrastant, discutint i construint sobre nous coneixements. Sabem que aprenem millor si gaudim d'allò que fem, i que si un nen aprèn a l'escola i a l'aula i a ser partícip, a ser feliç. I a la vegada, gaudir d'allò que s'aprèn no vol dir que no hi hagi esforç per fer-ho. L'esforç hi és per totes les parts, i és molt important, com ho és un treball d'una bona comprensió i una organització sobre allò que anem a fer.
I això a les escoles com es fa? És una pregunta nuclear, no? Per tal d'aprendre tantes coses, com aprenen les criatures?
Mira, l'Andrés Schleicher ens explica que el difícil en educació és ensenyar menys coses, però amb més profunditat cadascuna. Ja que en aquest temps d'acceleració continuada, d'intel·ligència artificial, l'abast de tothom, necessitem pensar bé com hem d'educar. I ell diu, i jo ho comparteixo plenament, que una comprensió profunda dels fets és molt més important que recordar fets i xifres de memòria. Els aprenentatges que fan els estudiants poden ser més ràpids, més lents, depèn de cada persona, i a vegades depèn també de com es planteja aquell aprenentatge, però el que és important és que no hi hagi salts, que pugin un esglaó després de l'altre, com qui puja les escales d'una casa, que tothom pugui pujar i baixar al seu ritme. Per això és necessari, perquè cadascú pugui pujar i baixar al seu ritme, que tingui prou temps per fer-ho. El temps és importantíssim, i també suports i els recursos necessaris que necessiti, perquè aquell aprenentatge que els proposem siguin realment entesos i apresos. Aquesta és una fase clau en l'aprendre i també en l'avaluar, a partir dels aprenentatges que són claus i essencials. Cada vegada es veu més la necessitat de que les activitats estiguin ben seqüenciades, perquè cada alumne no es perdi i no es quedi encallat enrere en cap moment. Un altre aspecte important és que al final, normalment en acabar un tema o un projecte, és bo fer activitats de resum, de síntesi o d'ampliació, i poder aplicar tot allò que han après de manera personalitzada a situacions pràctiques i reals de la vida de cada dia. I els mestres, per poder saber si allò està ben après, hem d'observar molt el procés de cada criatura i ho hem de recollir de manera fàcil i àgil, perquè es pugui anar recuperant, aplicant i ampliant sempre que es necessiti, i fer sempre també un bon seguiment del procés d'aprenentatge per tal d'assegurar que allò que hem treballat i après avanci en cada nen i en cada nena de manera correcta, tant en l'entesa com en l'aplicació posterior. És un dels avantatges per ajudar els aprenentatges.
I tot això com ho apliquem de manera real? Sí. I, de fet, com sabem si ho estem avaluant correctament?
Mira, de fet, l'avaluació té un paper d'anar reconstruint i d'anar revisant permanentment. És la idea de transferir. És saber com apliquem cada cosa en cada situació, sobre les noves situacions, i de manera paral·lela i sense pausa, anar definint i revisant els criteris d'avaluació per poder anar avaluant el procés. Però també, al final de l'aprenentatge del projecte o de la lliçó, que l'alumnat pugui veure i demostrar si ha complert o no els seus objectius. Per això és important seguir el procés de cadascú i, sobretot, seguir el com ho aplica. El gran tema és que l'avaluació és un continu i per això moltes vegades parlem de cicles educatius d'aprenentatge. I una altra idea important en l'aplicació real és entendre que no és una cosa mecànica, perquè igual com els sabers que fem van endavant i enrere i ens anem preguntant on estem, on som, què hem canviat, què hem après, i de fet és com un anar i tornar, també hem de vigilar bé que ningú es quedi enrere. Mentre van fent aquesta vigilància, cada mestre, amb les criatures, ja està avaluant. I el que em deies de com aplicar-ho? Hem de presentar els aprenentatges de forma clara i ben estructurada. I quan els presentes, donis la mà a cada criatura perquè els pugui enllaçar amb els seus coneixements previs i així facilitar-los l'entesa i l'assimilació. I això va igual bé pels centres educatius com per les cases, com també els va molt bé de compartir amb normalitat l'ús de resums, de mapes conceptuals, d'esquemes. Pots ajudar-los molt i fer-ho de forma clara i ben estructurada, ressaltant les relacions i les connexions amb els coneixements previs, que facilita molt l'assimilació.
I creus que, com sovint s'acostuma a dir, una bona pregunta pot ajudar a pensar i ens ajuda a aprendre?
I tant. Les preguntes i les qüestions que ens plantegem o plantegem els nois i les noies ens ajuden a pensar, segur que sí. Per exemple, una pregunta sobre què sabem dels conills, o què hem après sobre els conills amb tot el treball que hem fet sobre aquest tema i sobretot com ho hem après, ens ajuda a desvetllar el pensament i a fer relacions que ens portaran a l'aprenentatge. Aquí el com és molt important, perquè si un nen coneix el com, llavors pot transferir l'estratègia a altres contextos i fer que aquell aprenentatge sigui més funcional. Per això ens calen bones preguntes, perquè els alumnes també aprenguin a descobrir les raons dels molt bons aprenentatges que es centren en les bones preguntes, ben pensades, ben estructurades, i després buscar, donar i resoldre les respostes de manera conseqüent. Fer una pregunta o presentar un aprenentatge de forma declarativa o explicativa canvia molt. A l'hora de fer un bon recorregut i posar èmfasi en les estratègies que ens anem trobant, permet fer que allò que aprenguin sigui més significatiu. Per això sempre diem que avaluar també és aprendre, perquè quan fas bones preguntes a classe, veus que ajuden a treballar l'autonomia i la confiança en un mateix i els ajuda a desenvolupar-se i a créixer en tots els sentits.
I quines creus que han de ser les estratègies d'avaluació com a millora i també per avançar en l'aprenentatge i, conseqüentment, en l'avaluació?
Mira, el grup Avaluar per Aprendre, un grup de mestres i professors que fa anys que treballen, en el fons, els aspectes de l'avaluació, expliquen que per fer-ho cal clarificar, compartir i comprendre els objectius d'aprenentatge i els criteris d'avaluació. També cal oferir retroalimentacions que permetin a l'alumnat avançar endavant i endarrere. Cal dissenyar preguntes, tasques, discussions a l'aula que permetin obtenir mostres i evidències de l'aprenentatge. Cal apoderar cada nen i cada nena com a guia del seu propi aprenentatge. I, sobretot, fer preguntes per comprovar la comprensió dels nois i noies. A vegades, saber com aquella criatura resol aquell problema és molt bo per saber si ho ha après bé. Perquè entendre alguna cosa no significa només que ho hagi gravat en la seva memòria, sinó que normalment l'aprenentatge vertader requereix de pràctica, d'exercici, d'esforç, i les preguntes ens ajuden a tots de manera efectiva per veure si aquell aprenentatge es va consolidant.
I una altra qüestió molt parlada i debatuda des de fa un temps cap aquí, que les famílies necessiten i es pregunten: quan avaluem, cal posar notes? Són bones les notes pels infants?
Per mi, avaluar no va de posar notes, necessàriament. Avaluar comporta ajudar a progressar en cada moment i l'objectiu de l'avaluació és ajudar a fer que aquesta millora i no pas a classificar. Les notes són una pràctica arrelada al sistema educatiu, però no és l'única manera ni la més útil per saber si aquella criatura ha après allò que hem proposat que aprengui. Posar notes, en alguns casos, pot ser una part del procés, però no hauria de ser mai el centre d'avaluació, encara que segurament té sentit en moments claus, com és en unes oposicions, en una selectivitat o en alguns llocs i contextos més administratius, per tal d'estandarditzar una forma generalitzada de comunicar uns resultats. Però cada cop hi ha moltes més maneres alternatives de posar notes, com són les bones rúbriques, ben detallades, d'aquell noi i d'aquella noia, amb els descriptors clars i ben explicats, o bé comentaris qualificatius que expliquin en quins aspectes l'alumne ha assolit aquells coneixements o habilitats i en quins pot millorar o com el podem ajudar a fer aquestes millores, així com converses d'avaluació i autoavaluació personalitzades amb l'alumne, amb les seves famílies i moltes altres maneres.
L'aprenentatge i avaluació per competències ha fet canviar la manera d'aprendre i d'ensenyar?
De fet, implica un canvi profund respecte al model tradicional de com fèiem l'avaluació abans, que era basat sobretot en la transmissió de coneixements. El treball per competències combina el saber, o sigui, els coneixements, amb el saber fer, o sigui, les habilitats, i el saber estar, les actituds i els valors. Per mi, en l'aprenentatge per competències, el nen i la nena aprèn de manera més activa. Es treballa partint de situacions d'aprenentatge o per projectes i responen més als problemes contextualitzats a la vida real. Per exemple, en l'avaluació, els nois i noies, en lloc de fer un examen o una prova, poden inventar o dissenyar una campanya per millorar la recollida d'aigua de la pluja o organitzar una hora escolar. I d'aquesta manera es treballen els coneixements i habilitats de les diferents àrees, com llengua, ciències, naturals, tecnologia, matemàtiques, socials, etc. I l'altra banda, valors ambientals de forma integrada i globalitzada. I l'avaluació és contínua. No només s'observa el procés de tot el treball i el resultat, sinó la qualitat en el desenvolupament de tota la feina feta i la comunicació de saber explicar el que han après i com ho han après.
Ens agradaria continuar parlant de qüestions vinculades a aquest tema tan interessant, però el temps és el temps i ens haurem d'emplaçar un altre dia. Avui ens ha acompanyat en el pupitre per parlar d'avaluació la Carme Ortó i Grífols. I, a més, Carme, quines altres persones o col·lectius?
A més, ens hem servit també d'articles, d'investigacions, de conferències, de lectures, com fem sempre, aquest cop del Joan Mateu, la Neus Sant Martí, l'Antona Ubanell, de Montserrat Torra, bons matemàtics d'aquest país i pensant en l'avaluació, Lluís Mora, Marc Bertran, Joan el del Bloc, Avaluar per aprendre, l'Extec, el Diccionari de la Llengua Catalana i algunes aportacions del xat GPT. I, com sempre, també hem escoltat la veu i el pensament i el testimoniatge de molts docents que han estat i estan a les aules dels centres dels serveis d'educació de Catalunya.
Acabem el pupitre d'avui amb una frase que deixem escrita a la pissarra.
Avui deixarem escrita a la pissarra una frase de la Neus Sant Martí, una pedagoga catalana especialista en avaluació, que ens diu: avaluar és prendre decisions informades sobre l'aprenentatge, no jutjar les persones.
I fins aquí el pupitre d'avui.
Sí, gràcies per la vostra escolta i per la confiança. A veure si un altre dia tenim ocasió d'amb tots els oients que sou en sintonia de poder fer un bon debat, que segurament ens ajudarà a continuar compartint des del pupitre passió per l'educació.